Durant els pròxims minuts us volem parlar d'un llibre d'òpera per als més menuts. Jordi Sierra i Fabra, bona tarda.
Bona tarda.
Si parlem de música, el teu nom, Jordi, l'associem als Beatles i a la música pop i rock en general, però ets també un apassionat de la clàssica i especialment de l'òpera ja des de petit, oi que sí?
Sí, el cert és que quan era petit la música que sentia per ràdio, en aquella època només hi havia ràdio i per mi era el que més sentia, la música de llavors a mi no m'agradava gens. Tot eren rancheres mexicanes, música italiana, francesa, molt de flamenco, que en aquella època jo l'odiava, després ja hi he après a estimar-lo, però en aquella època jo, com a nen, l'odiava. I, en canvi, l'òpera per mi era una cosa molt diferent. M'agradaven molt les Setmanes Santes, perquè llavors era una setmana sencera que només tocaven òpera per ràdio. I jo era un fan de la Setmana Santa per això només.
Fa ben poc que s'ha presentat un llibre teu, editat per l'editorial Empúries del grup 62, que es titula Òperes explicades per a nens. De fet, aquesta seria la segona part d'un llibre que vas escriure no fa gaire.
Sí, l'any 2002, parlant amb l'editora que llavors hi havia, que era Marta Vilagut, sabent el meu amor per la música, jo als 8 anys em vaig enamorar de la conservació de la primavera del Igor Stravinsky. El Igor Stravinsky li vaig dedicar el primer llibre meu de música, l'història de la música pop, perquè vegeu que no és cap invent. I la música de Wagner i Mahler, aquesta música forta. Per tant, per mi era una cosa que era molt coneguda per molta gent, a pesar de, clar, quan arriben els Beatles la meva vida canvia i em fa rocker i faig impenitent. Però d'aquesta conversa amb aquesta editora va sortir la idea d'explicar òperes en forma de conte infantil. I inclús les més tràgiques, com puguin ser Carmen, que la mata, o Aida, que moren els dos, i coses d'aquestes. I llavors vam decidir fer un primer llibre amb aquelles 10 òperes. Per a fer aquest llibre, jo vaig tindre que llegir 500 òperes. Vaig comprar tots els resums operístics que vaig trobar a la casa Beethoven, me'ls vaig endur a casa, i em vaig llegir 500 llibrets d'òperes, 500 arguments, per anar veient quines ficaven. A la selecció final em va arribar unes 20 i pico, i llavors vam decidir les 10 que anirien a formar part del llibre. Inicialment, el primer llibre, jo m'ho posava que hi hagués Carmen, per exemple, però em van convèncer de que hi fos, i a canvi jo vaig col·locar Yolanta, que era molt poc coneguda, però la història és preciosa. Sí que va ser un pacte entre editor i autor. I del sobrant vaig pensar, bueno, d'aquí uns anys faré un segon volum, com així ha sigut.
Aquell primer llibre, que es va publicar l'any 2002, es deia El meu primer llibre d'òpera i recollia, com esmentaves, 10 títols. Ara en tornes a recopilar 10 més. Què has tingut en compte aquesta vegada a l'hora de fer la tria? Eren els 10 sobrants aquells que van quedar de l'altra vegada?
Inclús de l'altra vegada jo em vaig escriure 11 i un d'ells va quedar fora, que va ser La nariz, de Shostakovsky, que és un tema tan... està basat en un conte del Gogol, i a mi és un argument tan irreal, un nas que cobra vida, que vaig dir que si feia el segon volum, evidentment el recuperaria. I aquest cuento ja estava escrit de fa 4 anys i evidentment ha anat a parar en aquest segon volum. Realment l'únic que m'ha guiat per fer aquest és que les òperes que no van entrar en el primer volum sí tenien que entrar en aquest. I també hi ha una barreja d'òperes divertides, d'òperes tràgiques, d'òperes conegudes o d'òperes amb les quals un escriptor es pot lluir per fer un conte. Com, per exemple, el de Tablo del Maestro Pedro, que és la cobra del llibre, que a mi em sembla deliciosa per novel·lar.
Cal dir que les il·lustracions d'aquest llibre són de Mercedes Sendino García. No és però, aquest llibre no és un còmic.
No, les il·lustracions aporten només un toc de diguéssim, perquè els nens s'hi acostin més. Això és un llibre per nanos, és un llibre fet pensant en nanos de 7 a 8 anys fins a 11 o 12, inclús més grans, això ja és cosa dels pares que el comprin o dels nens que els interessin. I llavors jo penso que unes il·lustracions sempre van bé. En el primer llibre hi havia 10 il·lustradors, un per cada òpera, en aquests s'ha fet alguna cosa més senzilla, n'hi ha una en general, però el to és el mateix i bueno, jo espero que aquest llibre, igual que el primer va ser un èxit, aquest també ho sigui.
Dels títols que ha seleccionat hi ha òperes molt conegudes com Madame Butterfly o Els mestres cantaires de Nuremberg i potser títols no tan populars com El castell de Barba Blava de Bartók, El nas, abans l'esmentaves, de Shostakovich i Mona Lisa de Max von Schilling. Com és que has triat aquests títols no tan coneguts?
Bé, jo m'atinc a una història que pugui novel·lar. Hi ha òperes tan complexes que costa molt de convertir en un conte. Jo em vaig marcar al fer aquest llibre un màxim d'unes 9-10 pàgines de text meu per òpera. Això implica un gran poder de concentració de idees, de paraules, vull dir, racionalitzar molt bé el que has de dir perquè la història s'entengui i tingui forma de conte infantil, que és el més important. Per tant, no és fàcil moltes òperes que a mi em puguin agradar, per exemple, totes les òperes d'això de Wagner, les Valquíries, l'Anell dels Nous Nibelungos, vaig intentar trobar la forma d'escriure-les en poques pàgines i tindre caire de conte infantil, i em va ser impossible, no vaig poder. Per tant, de Wagner vaig triar Los mestres cantores de Nuremberg perquè així és molt més fàcil de descriure i em podia lluir més. Jo em vaig atindre únicament això, que fossin òperes, que la història fos maca i poguessin arribar, i al mateix temps també òperes prou conegudes, en aquest cas, per exemple, podria parlar de Madame Butterfly, que encara que són dramàtiques, ella al final se suïcida, bé, encara que sigui un conte dramàtic, també hi ha una forma d'explicar-ho dolçament en el públic infantil. Per tant, es tracta d'això, de portar a l'abast d'un públic menut les grans òperes de la història i que quan un nen un dia li parlin de Madame Butterfly, digui, ai, si vaig llegir el conte, i ja sé de què va, d'una japonesa que es casa amb un americà i té un fill i després li pren i es mata, però almenys que sàpiga de què va. Jo sempre m'atinc només a la funció d'escriptor. La música, en aquest cas, és una cosa que han de trobar després.
Estem parlant amb Jordi Sierra i Fabra d'un nou llibre d'òpera adreçat als més joves i que es titula Òperes explicades per a nens. Abans esmentaves una història, la del Retablo de Maese Pedro. Aquesta és la història que més et fascina o destacaries algun altre conte, allò que t'hagi atrapat?
Bé, hi ha històries, per exemple, tu també ara fa un momentet parlaves de Mona Lisa. És una òpera molt poc coneguda, però tothom, en canvi, sap que hi ha un quadre que es diu la Gioconda, la Mona Lisa, que està a París, i és una llegenda. Per tant, dir-li a un nen que també hi ha una òpera que es diu així i explicar la història d'aquesta òpera, pues, és una cosa maca. En el cas del Retablo de Maese Pedro, em sembla que és potser l'òpera on més m'hi lluït explicant-la, perquè hi ha una doble història de l'obra que estan escenificant i el Quijote que l'està veient i acaba destrossant l'escenari, que és molt atractiva d'escriure. El castell de Barba Azul, bé, és un llibre, és una història bastant fascinant i misteriosa, que dona molt, molt que pensar. Per tant, jo penso que la tria té una barreja d'òperes conegudes, òperes poc conegudes, però sobretot literàriament, que és el que m'interessa, crec que és les 10 escollides, hi ha una compensació en quant a temes divertits, en quant a temes misteriosos, en quant a temes tràgics, que és el que jo busco, l'equilibri.
A la carta que introdueix aquest llibre, Òperes explicades per a nens, parles de l'impacte que et produïen les òperes que sonaven i que explicaven per la ràdio quan eres petit. Quin record tens d'aquella època?
Jo recordo a un nen de 8, 9, 10, 11 anys enganxat a la ràdio 4 hores, perquè clar, una òpera no dura mitja horeta, una òpera dura 3 hores a vegades o 4. El meu record és quan el locutor, que es deia Lluc, em sembla, deia Acto cuarto, Tristán cabalga por la calera en busca de Isolda, i jo m'imaginava, en lloc d'un escenari, perquè jo no havia estat mai en una òpera, en canvi anava molt al cine, jo m'imaginava una pel·lícula, o sigui, estava veient en una pel·lícula el Tristán cabalgant allí amb un cavall en pos de la Isolda, jo la veia al meu cap, ja com a futur escritor em veia, visualitzava totalment aquestes coses, i quan cantàvem, claro, que podien cantar en italià o en alemany o en el que fos, i jo tenia que imaginar el que estaven dient, o sigui, m'esforçava. El locutor abans una miqueta t'explicava de què anava el quadre que anaven a radiar. Jo me l'imaginava amb tot el meu esforç. Estava allí, a la ràdio, enganxat a la ràdio, amb l'orella enganxada, perquè, clar, tampoc la podia posar molt forta la música. El meu pare em deia que estava boig per sentir-me òperes. I m'enganxava a la ràdio, encara no hi havia transistors tampoc, era una ràdio que estava al menjador, però jo em passava allà al rato sentint això totalment amb adolit. I va durar molts anys això, fins que em vaig tenir un transistor i ja les podia sentir al llit mentre feia veure que dormia. I abans no van arribar els Beatles, quan jo tenia 16 anys, que llavors ja tot va canviar.
Aquest és una mica l'objectiu, Jordi, encomanar amb aquest llibre l'entusiasme per aquest món que a tu et va fascinar de jovenet?
Sí, jo entenc que avui en dia el món és molt ràpid, no sé si avui en dia, si jo avui en dia tingués 9 o 10 anys, no sé si m'enganxaria a sentir òperes, per molt que m'agradés la música, potser me sentiria un trosset, no ho sé, no t'ho puc dir. El que sí que és cert és que, a pesar que el món avui en dia sigui molt ràpid i que sembla impossible perdre, no hi ha 4 hores, no, sinó una hora sentint una cosa, tot el rato, els nanos avui som més inquiets, es cansen de tot en seguida. Però bé, deixant a banda totes aquestes coses, sí és cert que l'òpera ha existit sempre, des de fa molts segles, que la música ens arriba des de tot arreu, que no som conscients, però tothom ha sentit la marxa d'Ida, o tothom ha sentit el Nessun Dorna, o tothom ha sentit, però no sabem a vegades associar-ho amb una òpera o amb un autor en concret. I en aquest llibre, que abans de cada òpera hi ha una biografia petita de cada compositor, on s'expliquen alguns detalls, penso que pot servir, primer, perquè un nano s'ho passi bé llegint 10 cuentos. Primer, abans que res, això, són 10 cuentos, 10 històries, que l'han de fer feliç. Que, a més, sàpiga que això són les històries resumides de grans partitures, de grans llibrets que han donat peu a òperes, això amb el temps fa que el nano, en mica, vagi entrant a dintre aquest món i ampliï els seus coneixements. Però primer han de pensar que llegiran 10 cuentos, que és el que importa, i el que hi ha darrere és el que ve després.
D'òperes n'hi ha moltes. De fet, esmentaves al començament d'aquesta entrevista que n'havies llegit, almenys els arguments, de 500 òperes. De moment tu n'has escrit 20 en format de conte. N'hi haurà més? Hi haurà algun altre llibre com aquest?
No crec. Jo mai he fet segones parts de res. Això, de fet, no és una segona part. Senzillament és que tenia, ja havia fet tota la tasca prèvia i em venia molt de gust completar el projecte amb les 20 que vaig triar. Repeteixo, jo mai faig segones parts. Quan he fet una trilogia, l'he fet ja com a trilogia, tinc 2 trilogies, una de l'espai i una sobre l'exili espanyol quan es va acabar la guerra, ja la faig pensar com a trilogies. Per tant, segones parts no n'he fet mai i això no ho considero una segona part. Però de moment, el meu interès queda completar les 20 o 25 que havia pensat al primer moment, ja estan fet, i no crec que hi hagi un tercer llibre. Però bé, tot és possible. De fet, de les que em vaig llegir, no n'hi ha masses més que es puguin novel·lar i fer properes cap a un nen. De totes formes, mai es pot dir que no a res. Potser d'aquí 4 o 5 anys em reviso aquestes òperes que ara em semblen més complicades, trobo la manera d'escriure-les i, junt amb l'editorial, en parlem i decidim fer un tercer volum. No ho sé. De moment no està previst. He trigat 4 anys en fer aquest segon volum. Per tant, d'aquí 4 anys, bé, sàpiga què farem i on estarem.
Ja es veurà. Jordi Sierra i Fabra, enhorabona per aquest llibre. Gràcies per atendre la trucada de Catalunya Música i molta sort. Fins aviat.
Gràcies, a vosaltres.
Sentíem Tango Balada, de l'òpera de Tres Rals de Courvail, en una versió dirigida per Michael Tilson Thomas.
Línies addicionals. Una bona manera d'estar al dia de l'actualitat musical a Catalunya Música.